Darrere d'un núvol sempre hi ha milers de sols. Intuïa que alguna cosa no massa bona estava passant. Notava que els pares estaven estranys. Els iaios no venien a casa i veia la iaia molt cansada. Una vesprada la mare va tindre que anar-se'n corregent a l'hospital i va ser a partir d'ahir quan em vaig assabentar de tot. Jo no comprenia res de res. Quan va tornar, es va explicar al meu germà i a mi que l'àvia tenia un problema a la màquina més precisa del nostre cos. Resulta que s'havia fet molt gran, tant com la seva alegria, bondat, humilitat. I mira per on, no funcionava com corresponia. Això feia que s'esgotara molt i que no poguera respirar bé. Durant tot el mes de novembre, l'àvia Amparo va estar a l'hospital. Li estaven fent proves i més proves per a saber qui li passava realment. Notava molt la seva absència. No podria estar amb ella a casa per les vesprades quan eixia de l'escola. No anàvem els caps de setmana a dinar amb els iaios. El cas és que la vida havia canviat. Em trobava estrany, trist i nerviós, però la veritat és que els pares anaven contant coses sempre, sempre, i pensava que algun dia tornaria a casa. Aquella nit vaig parlar molta estona i m'ho van explicar tot. Em van dir que el motor del cor de la iaia no funcionava bé, no treballava, ho verbalitzaven, razonaven, feien ús dels tecnicismes adients. És una microcardiopatia dilatada, amb insuficiència mitral, i que possiblement tindria que passar pel mecànic col·loquialment parlant i fer alguns canvis fent una posada al dia. Aquell vocabulari, les paraules i frases que fèiem servir en l'àmbit familiar les tenien molt interioritzades. Ja eren d'ús quotidià. Em varen impactar molt. No comprenia com si podia deixar de funcionar el nucli de la maquinària. Pensava que era un òrgan importantíssim i que si deixava de funcionar es podia aturar tot el cos. A partir d'ací no, ja no vaig preguntar res de res. Tenia la sensació de que podia perdre a la meua iaia i la volia tant que preferia no saber. Amb l'arribada dels Nadals vaig tindre una gran sorpresa. Va tornar a casa. La trobava més prima, un poc trista, però molt contenta per veure'ns. Cada dia anàvem per la vesprada a jugar una estoneta amb ella i l'ajudàvem a fer el sopar, a netejar i fins i tot a dutxar-se. No podia fer res sola, necessitava ajuda perquè s'esgotava. Un dia ella em va dir que es trobava fatigada i no podia eixir al carrer. Em va contar que el seu aparell no funcionava, no bombejava, i em va dir que si una víscera vital com és aquesta no treballa, la resta d'entranyes del cos no funcionen bé, i per això no podia tirar endavant. Els cardiòlegs havien aconsellat fer un trasplantament. Varen passar els dies i el meu cap no parava de ruïmar, meditar, cavilar, pensar, raonar, valorar, especular. Però no volia cansar-me el cap. Necessitava tornar a l'escola amb els meus amics per a poder embladir-me i entendre. Pensava que intervindrien de forma no traumàtica. Li farien els canvis oportuns i ella continuava a casa tranquil·leta. Aleshores, aquell matí li vas preguntar a la mare, «Per què no l'operen ja?». M'explica que no era tan senzill com pareixia. Primer, havia de morir una persona que fora donant d'òrgans, perquè li pogueren intervenir. Aquelles paraules de la mare em van impactar molt. Vaig quedar bocabadat i li vaig dir, «Ui, si li fiquen un cor d'una persona que mor, pot funcionar?». Amb molta calma em va contar totes les coses que desconeixia i em va agradar saber. Resulta que quan una persona deixa de viure es poden utilitzar les seues entranyes, la seua pell i moltes parts del cor per a salvar vides. Però poder utilitzar aquestes vísceres hi ha que seguir unes normes als hospitals. Tenen unes llistes d'espera i que els malalts tenen que reunir unes condicions. És a dir, que tenen que tindre el mateix grup sanguini, una edat menor de 56 anys, etc. Ara entenia per què estava tant de temps a casa. Un dia, jugant amb ella a les cartes, vam rebre una telefonada, i era de l'hospital. Li varen dir que havia un possible donant, i que devia estar allí en una hora. Així és que varen anar-se'n tots corrent cap a la clínica. Ella estava tremolant, a la vegada alegre, joiosa i contenta. No s'ho creia, era hora, però malauradament va ser la segona alarma falsa. En aquesta ocasió no es van poder fer el trasplantament, perquè el cor que li anaven a posar tenia una vàlvula que no estava bé. Així és que de nou tot continuava igual. A casa amb nosaltres, anaven i tornaven per a jugar amb ella i veure-la. Ens va portar de l'hospital una bata de color verd, que li fiquen els malalts quan van ser operats, unes guantes, unes mascaretes. Amb això que també jugaven, però realment a mi no m'agradava molt. Varen passar els dies, els mesos, i el curs pràcticament acabat. La seua salut començava a complicar-se més, i tindrien que posar-la a la UCI. De sobte, recorde que aquella vesprada que estaven a la festa de l'activitat extraescolar de Kumon, varen a replegar els diplomes de matemàtiques i la mare havia arribat molt just l'hora. Va telefonar el meu avi, que estava en la FE, Hospital Universitari de València, amb ella, que havia empitjorat, però ens va donar la notícia que anaven a fer-li el trasplantament. Ara sí que era veritat, tot començava. Recorde el bruixot del meu germà, Carles, i havia parlat amb ella a la nit anterior i l'havia dit: «Iaia, he somniat que demà tindràs un cor nou». El somni es va fer realitat. Aquesta operació és molt delicada. Hi ha un moment en què és més delicat, quan li trauen el cor al malalt i fiquen el bo. Pot durar moltes hores, però si tot va bé et salva la vida. Aquella nit va ser molt llarga. No va dormir ningú. Estaven esperant a que la mare es telefonara, es diguera que tot havia anat molt bé. I així va ser. La operació va durar 5 hores i el metge ens informà que tot havia funcionat correctament. Ara deuria passar uns dies en observació, molt controlada per ells. I després la portarien a planta. Va passar el mes de juny molt ràpid i ella es recuperava molt bé. I nosaltres estaven esperant amb moltes ganes i volíem veure, tocar-la, gaudir amb l'àvia. Un matí es donaren els pares la gran alegria. Podien anar a casa dels avis, ja havia tornat la iaia. Gràcies a totes aquelles persones que donen vida. Gràcies als milers de sols els donants, perquè sin ella, Amparo no hauria pogut sortir el sol. Vicent Sánchez, 5è de primària.